Bé, ja tornem a ser un cop més amb tots vosaltres, per mirar de fer-vos passar una estona ben entretinguda i que a poder ser sigui d'interès per a tots vosaltres. El programa d'avui abordarem un tema que crec pot ser força interessant, tenint en compte que es tracta d'una malaltia força comú, la demència. I ens entrarem de forma especial en la seva forma més habitual, la malaltia d'Alzheimer. Avui en dia aquesta paraula s'ha fet habitual en la nostra vida quotidiana, perquè tots tenim algun familiar o conegut que pateix aquesta malaltia. De fet, aquesta malaltia va ser descrita pel senyor Alzheimer ara fa més de 100 anys, però el fet de que és una malaltia que afecta sobretot a gent d'edat força avançada, encara que no sempre sigui així, i el fet de que cada cop més gent coneguda reconegui que pateix aquesta malaltia, fa que a hores d'ara se'n parli una mica més. És per tot plegat que hem decidit dur al nostre programa un neuròleg que, tot i ser falsetà, exerceix a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Es tracta del Gerard Pinyol. Amb ell tindrem una conversa sobre què és la malaltia, quins són els seus símptomes i què podem fer per ajudar el malalt i els cuidadors. Esperem, doncs, que trobeu aquest tema del vostre interès i es quedeu amb nosaltres per tant d'escoltar-nos. Bé, bon dia. Una setmana més estem aquí al Fem Salut i en el programa d'avui hem decidit portar un falsetà que la seva especialitat en medicina és neurologia. Es tracta del Gerard Pinyol Ripoll, que actualment treballa com a responsable de demència en l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I estem amb ell, l'han portat aquí als estudis de la nostra ràdio, de Ràdio Falset, per parlar sobre el tema de les demències, ja que dins de la seva especialitat de neurologia és una de les malalties que més es tracta. Bon dia, Gerard.
Bon dia.
Per començar, ens agradaria que ens expliquessis una mica què és la demència, com podríem definir el que és una demència.
Una demència, en principi, es considera una pèrdua d'una sèrie de capacitats que un té i ha anat assumint al llarg de tota la seva vida. No només memòria, sinó també coses que tu saps fer, per exemple, arreglar un enxufe, parlar per la ràdio, qualsevol d'aquestes coses que tu vas aprenent al llarg de la vida i arriba un moment en què perds aquestes capacitats, no? Això és el que es considera una demència, quan aquesta pèrdua de capacitats t'impedeix fer la vida que tu feies abans normalment, no? Per exemple, si aquesta pèrdua de capacitats que tu tens t'impedeix realitzar el teu treball, t'impedeix realitzar les teves aficions, t'impedeix sortir al carrer, perquè si no pot ser que et perdis, és quan parlem d'una demència, no? Si aquesta pèrdua de capacitats no és tan greu com per arribar afectat a la teva vida laboral, personal i tal, doncs es parla d'un deteriorament cognitiu lleu.
En aquest sentit, m'agradaria fer esment a que precisament hem tractat el tema de la has comentat el tema de la memòria, que és una de les coses que es perd quan un té una demència, però en aquest cas també podem dir que hi ha molta gent gran que a vegades refereix «ai, perdut memòria», no passa res, no té per què passar, ja es veuran en un futur, però possiblement la persona, si té una pèrdua de memòria, pel fet de tenir una edat avançada, doncs ja pot ser una cosa normal. Una altra cosa és que pugui incidir en els esdeveniments de la vida diària, que pugui incidir en coses que fem habitualment i que tinguem que deixar de fer per culpa d'aquesta situació. Aquestes demències tenen moltes causes. Ens agradaria que ens parlessis una mica de quines són aquestes causes, les causes principals que poden dur a que la persona pateixi una demència.
Bueno, la causa més freqüent i que coneix quasi tothom és la malaltia d'Alzheimer, no? L'Alzheimer representa entre el 70 i el 80% de totes les causes de demències. I després l'altre 20-30%, hi ha un grup de malalties que les podríem distingir entre altres malalties degeneratives, o sigui, malalties progressives en les quals el cervell es va atrofiant, diguem-ho d'alguna manera, com serien, per exemple, la demència frontotemporal o la demència per cossos de Lewy, que són un tipus de demències relativament freqüents a les consultes de demència, però que ja no són tan conegudes per la gent. I després hi ha un altre grup de causes de demència que no són malalties degeneratives, entre les més freqüents hi ha els ictus, les embòlies, no? Com a seqüeles poden provocar dèficits de memòria, dèficits d'habilitats que abans tu tenies. Moltes vegades són pacients que no han tingut una embòlia, que tothom té al cap com una embòlia, no? Com una pèrdua de força en un braç o en una cama. A vegades han anat tenint petits infarts cerebrals que no han donat símptomes des del punt de vista motor, però que sí que van provocant un deterioro cognitiu.
És com si sumessin una mica tot el que vagin afectant, perquè evidentment el cervell governa tot el que és la nostra cosa i per tant depèn de la part que s'afecti una mica.
Exacte, moltes vegades se van tenint petits infarts cerebrals que aparentment no donen símptomes, fins que hi ha un infart que a lo millor és més petit que d'altres que has tingut, però que acaba de descompensar tot allò que estava una miqueta... Ja,
i bueno, potser una que no has comentat i que potser també cal tenir en compte és el Parkinson, que també és una de les que en un percentatge de les pacients que pateixen el Parkinson pues pot també derivar en una demència.
Exacte, formaria una mica part d'aquestes malalties degeneratives que dèiem abans. Clàssicament el Parkinson comença pues, amb símptomes motors de tremolor, trastorn de la marxa, augment de rigidesa, i que cap als 5è, 6è any de l'evolució de la malaltia hi ha un percentatge important de pacients que associen deterioro cognitiu. No? És molt similar al que parlava abans de la demència per cossos de Lewy. Són dues entitats que estan bueno, una miqueta a la frontera i es discuteix si són la mateixa malaltia o no. L'única diferència és que la demència per cossos de Lewy, la pèrdua de memòria és el símptoma principal, i el tremolor, la rigidesa i tots aquests símptomes típics del Parkinson apareixen en els 2 anys primers de la malaltia, mentre que el Parkinson el que comença primer són els símptomes motors i després afegeix tot el deterioro cognitiu.
Bé, si et sembla, centrem-nos una mica en Alzheimer, potser, perquè és, com has dit, la causa principal. Per tant, més que concretar doncs, altres demències, que també tenen la seva importància, evidentment, per la gent que les pateix, més faltaria, però parlem d'Alzheimer perquè justament, i més ara, que sembla que s'ha ficat com una mica de moda, no? Doncs perquè hi ha hagut moltes persones de la vida pública, diguéssim, que han fet publicitat de que pateixen aquesta malaltia, doncs, possiblement per això doncs, se'n parla una mica més ara, que ja fa molt de temps que se'n parla, però ara pot ser una mica més. Parlem una mica de com se desenvolupa la malaltia aquesta de l'Alzheimer.
Els símptomes típics de la malaltia de l'Alzheimer, bàsicament la majoria de pacients quan et venen a la consulta es queixen d'una pèrdua de memòria que nosaltres en diem episòdica, o sigui una pèrdua de memòria de les coses recents, no? Normalment no t'ho refereix el pacient no és conscient de que té dèficits de memòria i habitualment és la família la que fa que vingui el pacient a la consulta i t'explica tot el que li està passant perquè ell habitualment no li dona molta importància, no?
Fins i tot pot ser que s'enfadi pues, perquè la persona, el familiar, diguéssim, comenti
Exacte.
Que hi haguin aquestes pèrdues de memòria.
Sí, moltes vegades hi ha conflictes familiars. Bueno, això és un altre tema que podríem parlar, no? La problemàtica familiar entorn de la malaltia, que va canviant al llarg de la malaltia, però que al principi, moltes vegades, el principal problema és aquest, no? Que el pacient no vol assumir els problemes que té, i això crea un conflicte, no? Moltes vegades el pacient vol seguir conduint, vol seguir fent coses que ell se creu que està capacitat per fer i que la família ja veu clarament que no pot fer, no? I els símptomes principals pels que es queixa la família normalment són aquests, no? Que el pacient està molt repetitiu, que no se'n recorda del que ha dinat, que li han dit una cosa i a la tarda pues, es baralla amb la família perquè diu que no li han dit les coses. Aquest és el símptoma principal, no? Després, bueno, a partir d'aquí s'aniran sumant una sèrie de símptomes, pues, típicament el pacient té pues, problemes, per exemple, ara amb els euros és molt típic que el pacient ràpidament deixa de saber funcionar amb euros, si és que ho ha arribat a aprendre a fer. Es pot perdre alguna ocasió pel carrer, es pot desorientar per casa...
Perquè, evidentment, la memòria que es perd és la memòria recent, d'entrada, la primera que es perd.
Exacte.
Perquè la memòria antiga, tothom ja ho diu, pues, que recorda més del que va tenir fa uns anys o va fer quan era jove que no pas el que té ara. Per tant, és més fàcil que s'oblidi les coses que
les coses
has après darrerament.
Últimament. De fet, una de les queixes dels pacients és dir, no, jo estic molt bé, tinc molta memòria perquè me'n recordo inclús del que feia quan era jove, saps? Diu, sí, però del que has esmorzat aquest matí probablement no te'n recordes, no? Aquest és el gran punt. I després, probablement cap al segon, tercer any de la malaltia, que és quan comencen a aparèixer les alteracions de la conducta. No? El pacient pot estar més irritable. Moltes vegades el pacient ja des de l'inici també està molt apàtic. A vegades el primer símptoma de la malaltia és una apatia, que a vegades es confon amb depressió i que realment no és una depressió, perquè el pacient sí que és capaç de disfrutar de les coses, però està més apàtic, té menys iniciativa. Coses que abans li agradaven pues, deixa de tindre interès. I tot això va augmentant a mesura que progressa la malaltia. i s'acostumen a afegir pues, la irritabilitat, moltes vegades apareixen al·lucinacions, que serà un altre conflicte familiar habitual, no? Les al·lucinacions, perquè això provoca agressivitat del pacient, apareixeran problemes per dormir, el pacient tendeix a deambular, inclús a vegades es vol escapar de casa.
Diu que no està a la seva casa, que està a la casa d'un altre, per
exacte.
Exemple.
I ja, bueno, en fases més avançades, pues, no reconeix els familiars, moltes vegades el problema, molts pacients volen marxar de casa i la família es queixa de que han de tindre les portes tancades perquè si no s'escapen, perquè moltes vegades la seva obsessió és anar a la seva casa, que per ells on estan vivint, igual fa 40 anys que viuen, no és casa seva, i ells es refereixen a casa seva, a la casa on vivien a la infància, no? I moltes vegades el motiu de voler marxar de casa és per anar a la casa on vivien quan eren petits.
Aquests símptomes que hem parlat difereixen molt del que pot tindre una persona que ha patit una demència per ictus, diguéssim, o no massa?
Normalment sí, encara que a vegades pot ser complicat de diferenciar. Clar, el problema de les demències vasculars, que són aquestes demències secundàries a embòlies, a ictus, és que la clínica depèn amb un pacient i amb un altre en funció de la localització de l'ictus, no? Llavors, en funció de la localització de l'ictus, pot ser que el problema principal sigui un trastorn del llenguatge o pot ser que sigui un problema, si s'afecta la mateixa zona que s'afecta la malaltia d'Alzheimer, doncs pot donar símptomes similars a l'Alzheimer. Però normalment els pacients amb una demència vascular el que presenten sobretot és més conserven millor la memòria recent i comencen a perdre facultats en quant a habilitats que ells podien fer, no? Habilitats manuals, trastorns de la marxa, moltes vegades poden haver caigudes associades. El pacient està més lent en general, camina més lent, pensa més lentament. Totes aquestes coses t'han de fer pensar més en una demència més vascular.
I per fer el diagnòstic, ja sigui diferencial o simplement d'una demència, quines eines feu servir?
Bueno, el diagnòstic fonamental és la història clínica, no? Això sí que és molt important perquè últimament arrel d'aquests famosos com el Maragall i tal que s'ha parlat als mitjans de comunicació s'ha donat molta informació i a vegades la informació pot confondre una mica, no? I ho dic perquè a vegades a la consulta et ve gent o famílies que et diuen, bueno, vam sentir per la ràdio que havia una prova, que no sé què i tal, no? Avui en dia la pràctica habitual aquí i a qualsevol hospital del món, excepte en llocs on es facin coses, però respecte només a investigació, no a la pràctica clínica diària, el diagnòstic es basa en la història clínica que t'explica la família i amb estudis neuropsicològics que confirmin que el que t'està explicant la família realment
és cert. Passar tests, per exemple, que vulguin recalcar una mica pues, la situació, que tenen un barem i que per tant es puntuen d'una certa manera, depèn de com respongui la persona.
Hi ha una sèrie de testos, la majoria de testos estan orientats cap a la malaltia d'Alzheimer, perquè a vegades és més complicat diagnosticar els altres tipus de demències, perquè hi ha pacients que poden donar puntuacions normals, però realment el problema és perquè el test està pensat pels pacients amb Alzheimer, perquè és, com dèiem, la demència més freqüent, no? Llavors, valorant aquests tests, moltes vegades confirmes que el que t'explica la família és veritat, no? Llavors, un cop tu tens la sospita diagnòstica, el que has de fer és intentar descartar causes que puguin simular, per exemple, un Alzheimer i que realment sigui pues, perquè el pacient té un problema de tiroides, un problema de dèficit de vitamines, o perquè tingui un tumor cerebral, o perquè et pensis que és un Alzheimer i després li facis un escàner i veguis que té infarts cerebrals. No?
Llavors, és a dir, s'han de fer proves per descartar que no hi hagi un motiu fisiològic
exacte.
Propi que doni lloc a tota la simptomatologia.
Exacte. Un cop s'ha fet la història i el test i tu tens la sospita diagnòstica, has de fer un estudi analític incloent pues, això, no? Infeccions, tiroides, dèficits de vitamines i un TAC o una ressonància per descartar que no hi hagi cap causa. I un cop has descartat això, doncs, bueno, arribes al diagnòstic, no? de malaltia d'Alzheimer o d'algun altre tipus de demència.
Centrem-nos ara una mica en el tractament. Tractar aquesta malaltia és molt complexa, com tot el que té a veure amb el cervell. És a dir, tot allò que veiem a vegades sembla que sigui més fàcil corregir una medicació, però tractar temes de demències, sobretot, i amb moltes altres coses relacionades amb el cervell, a vegades és molt difícil veure els resultats. De totes maneres, darrerament pues, van apareixent algun tipus de tractament. Què ens podries dir al respecte?
Bueno, bàsicament hi ha dues grans famílies de tractament amb els pacients amb Alzheimer, si ens centrem en el que seria la demència tipus Alzheimer. Que tenen una eficàcia limitada, no? Es considera amb els estudis que poden frenar la malaltia fins a un any i mig, en el qual si estem pensant que la malaltia té una progressió d'uns 10 anys, doncs, bueno, retrasem la progressió de la malaltia, diguem, una desena part, no? de la duració. És una eficàcia limitada, però és del que disposem a l'actualitat. Llavors, bueno, evidentment s'ha d'intentar i s'ha de provar, perquè això és una mitjana, però hi ha pacients que realment tu s'hi posis la medicació i poden estar 3-4 anys estabilitzats, no? I la família t'ho diu, no, és que està molt millor, porta 2 anys que no ha empitjorat, està igual. Bueno, aquests pacients se'n beneficien. Per l'altre costat, hi ha els pacients que els hi poses la medicació i desgraciadament no veus cap milloria i la família diu que segueixen progressant i segueixen perdent.
Evidentment, com a molts medicaments, doncs, tot depèn de la persona a la qual se li dona aquell tractament.
Exacte. Llavors, bueno, s'ha d'intentar posar, provar, inclús els pacients que no milloren tant. Moltes vegades, el que comentàvem abans, no? Els problemes d'al·lucinacions, irritabilitat i... Potser no veiem milloria en quant a memòria, però sabem que aquests pacients que estan tractats al llarg de l'evolució de la malaltia tindran menys problemes d'alteracions de la conducta que els pacients que no tractéssim. Llavors, encara que no veiem una milloria clara en quant a l'aspecte de la memòria, sí que s'ha de posar tractament perquè evitem després molts tractaments que acaben necessitant aquests pacients per poder controlar totes les alteracions de la conducta.
I... sortint del tractament pròpiament farmacològic, també tindríem que anomenar, doncs, evidentment, que en aquest cas és molt important treballar la memòria i treballar tot el que és el cervell en general, doncs, perquè facin activitats, diguéssim, educatives una mica, doncs, perquè vagin seguint mantenint un cert entrenament al seu cervell, que això és una cosa que s'ha d'intentar no deixar, perquè la persona, com més temps ho fa, més endarrereix la progressió de la pròpia malaltia.
Exacte, jo crec que és fonamental, tant o més important que el tractament farmacològic avui en dia és el que nosaltres en diem la teràpia ocupacional, no? L'estimulació cognitiva, intentar que el pacient treballi el màxim possible, no només la memòria, sinó totes aquestes habilitats que sabem que després s'aniran perdent, coses tan bàsiques com pot ser saber fer anar una forquilla o un gabinet, totes aquestes coses són les que s'han de treballar, per, com tu deies, intentar retrasar al màxim tots aquests dèficits i tindre el pacient amb el millor nivell possible perquè quan la malaltia vagi progressant, doncs ell parteixi d'un bon nivell.
Evidentment, també la família ha de ser molt pacient en quant a que han de deixar que la persona faci, perquè a vegades el cuidador, sobretot, de vegades que pren molta paciència, de vegades acaba explotant i de dir, pues ja ho faig jo perquè així ajudo, vaig més ràpid. Yeah. Però moltes vegades això és un perjudici per la persona. En aquest cas m'agradaria parlar de que els cuidadors, en aquest cas, sobretot en aquesta malaltia, són molt importants. I, evidentment, com que és una malaltia tan llarga i amb una progressió que porta fins a la mort de la persona, que la persona va progressant de manera que va perdent totes les seves facultats, doncs és una malaltia molt pesada de portar pels cuidadors. Precisament per això s'ha de buscar suport al voltant. Però en aquest fet, aquest incís, destacar que el cuidador ha de tenir suficient paciència per deixar la persona que vagi fent les coses, perquè així, si les fa ell, doncs sempre tardarà menys en perdre aquesta facultat.
Exacte, és fonamental que també el pacient se senti útil, no? Una de les coses que passa sobretot a l'inici de la malaltia és que el pacient es queixa de que no li deixen fer res, i el fet de sentir un que no serveix per a res fa que encara la teva autoestima es perdi més, no? Llavors, bueno, la recomanació sempre és que el pacient faci tot el que pugui fer. Evidentment, la majoria de vegades acaba necessitant una supervisió, però l'has de fer sentir una mica responsable d'algunes coses, no? Per exemple, les senyores que han estat tota la vida mestresses de casa, si les fas estar en un silló en què no facin res, doncs elles se senten molt malament, no? Evidentment no les pots deixar agafar una planxa si no hi ha algú que les supervisi perquè podrien cremar la roba, però sí que els hi pots deixar, doncs, treure la pols, plegar la roba, fer coses que potser tu hauràs d'anar al darrere i acabar de torcar la pols perquè no ho han acabat de fer del tot bé, però almenys el pacient se sent útil i això és molt important, no? I una miqueta, amb el que comentaves de la família, un cop es fa el diagnòstic i s'informa la família, habitualment el que fem és informar sobre la necessitat del tractament farmacològic que parlàvem, de l'estimulació cognitiva, i un altre punt important és derivar a un assistent social, no? Un treballador social, una miqueta que pugui informar la família dels recursos que hi ha avui en dia. Que, bueno, sabem tots que el de la llei de la dependència, pues, bueno, se n'ha fet molta propaganda i realment encara tenim pocs beneficis, però és d'esperar que acabin arribant els recursos. I perquè la família una miqueta es comenci a plantejar què passarà amb la malaltia i com la intentarà abordar, no? És, com tu deies, una malaltia que progressa, que el pacient acaba morint, i llavors moltes vegades hem de tindre clar, no? Si cuidarem el pacient a casa fins al final, i això suposarà fer una sèrie de canvis a la, a, al domicili, a vegades després haurem d'adaptar el passadís, haurem d'adaptar la banyera, o bé el portarem a una residència.
Bé, un cop fet esment al tema de l'abordatge psicosocial de la malaltia, com hem dit, és molt important que la persona cuidadora, sobretot el cuidador principal, se senti una mica embolcallat, una mica ajudat per tots els que l'envolten i pel, en aquest cas doncs, per les autoritats, per via de l'assistent social, etcètera, etcètera. Ens queda poc temps i, per tant, només ens agradaria fer una referència a quines són les noves línies d'investigació. Tu, que estàs ficat una mica en aquest tema de la investigació de les demències, què podem esperar de cara a un futur pel que fa a aquesta malaltia?
Doncs, evidentment, amb un problema sociosanitari tan important com el que suposen les demències, sobretot als països occidentals, doncs la quantitat de diners que es dediquen a investigació són importants i, bàsicament, de cara a les opcions terapèutiques més pròximes hi ha sobretot dues línies d'investigació, no? Una, un grup de medicacions que el que es dediquen és, o intentaran evitar el dipòsit del beta-amiloide, que és la substància que es diposita en el cas de la malaltia d'Alzheimer, i bueno, utilitzant diverses estratègies el que intenten és evitar que es produeixi aquest dipòsit de beta-amiloide. Per això serà fonamental diagnosticar la malaltia en fases precoces de la malaltia, i per tant serà important que davant la sospita de símptomes la gent acudeixi al metge perquè es pugui fer un bon diagnòstic, no? I després la segona línia d'investigació, que probablement és la que se'n va donar més publicitat, fa uns quants anys va ser la vacuna de l'Alzheimer, en la qual es va fer un assaig terapèutic amb pacients, el que passa que es va haver de suspendre perquè la vacuna provoca una resposta del sistema immune que va provocant una encefalitis, no? Una inflamació del cervell. I ara hi ha una segona etapa del projecte en el qual s'ha modificat la molècula, que actualment està en investigació i que s'espera que pugui tindre bons resultats.
I per tot plegat, em haurem d'esperar molts anys, et sembla?
És molt complicat de dir, i a vegades el problema és que quan es parla als mitjans de comunicació hi ha molta gent que té tendència a donar falses esperances, no? I tampoc no m'agradaria donar falses esperances, i donar una data concreta és molt complicat. I posaré un exemple. La primera medicació que es pensava que sortiria al mercat, que era una medicació que s'estava investigant, i es pensava que probablement l'any que ve la podríem tindre ja per ús habitual dels pacients, pues a l'últim congrés que es va fer de demències en neurologia es va demostrar que no aportava cap benefici. Per tant, aquest fàrmac que sembla que seria el primer que apareixeria al mercat, pues ja no apareixerà perquè s'ha demostrat que no aporta beneficis respecte als que ja tenim, no? Llavors, donar dates és complicat, no? Probablement dir 10 anys és molt temps, però jo penso que estaríem al voltant d'aquí, no? Probablement en uns 10 anys es viuran canvis espectaculars.
Evidentment, tot el que s'investiga de nou pues, s'ha de provar abans, s'ha de fer uns estudis molt acurats, i per tant el que no es pot fer és treure una cosa al mercat o perquè la facin servir els usuaris que no estigui ben resolt el que aportarà a la persona. Bé, doncs, Gerard, el temps ens ha tirat a sobre. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Esperem gaudir de la teva presència algun altre cop, si ens convé.
Com vulgueu.
I moltes gràcies, doncs.
No, gràcies a l'altre.
Bé, i fins aquí el nostre programa d'avui. Us recordem que la finestra no s'acaba i tot seguit tindreu amb tots vosaltres el Va de Llibres, que com sempre us portarà tot un seguit de consells literaris i d'altra mena, del que podreu gaudir si us apropeu a la Biblioteca Salvador Estremifà. Això sí, abans d'acabar us recordem que el nostre espai el podreu tornar a sentir demà a les 6:30 de la tarda i el proper dimarts a partir de les 8:30 del vespre. A banda, com sempre, us recordem que estem oberts a qualsevol consell o suggeriment. Per fer-nos-el arribar, només cal que deixeu el vostre missatge al telèfon de la ràdio, el 977-830044, o bé a la web de la nostra casa, que us recordem que és radiofalset.net. Així doncs, sense res més que dir-vos, t'acomiadem el Vicent a la part tècnica i l'Armand a la locució. Fins al proper mes d'abril.